Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb les mirades posades avui al nuevo Mirandilla de Cádiz, al Ramon de Carranza de tota la vida, on juga el Barça partit de Lliga a partir de les 10 de la nit amb Ronald Koeman encara a la banqueta, no sabem per quant de temps, i en Joan Laporta fiscalitzant des de la llotja de l'estadi. La tensió entre els dos segueix increixendo després del darrer capítol d'ahir d'escenes de matrimoni, amb el comunicat llegit de Ronald Koeman del matí i la resposta del president al vespre des de Palos de la Frontera. El comunicat no calia, va dir Laporta, ara s'ha de ser més comunicatiu que mai, entenc que la situació és complicada, i diu també que l'entrenador del Barça sempre depèn dels resultats i del joc. Aquest matí ha tornat a parlar a Laporta i ha dit que estan amb l'entrenador i que volen que les coses li surtin bé. Francament, un ja té la sensació que el futur de Koeman ja no depèn ni tan sols dels resultats, que la situació és insostenible i que només depèn de que el Barça li trobi un substitut que convenci i que pugui venir. No sembla que el camí de Koeman a la banqueta del Barça tingui gaire més recorregut. A veure també quina és la reacció avui de l'equip, si vol ensenyar que està amb el tècnic, si treu l'amor propi o si es deixa anar per la situació. Recordo que en la convocatòria només hi ha una novetat respecte a l'última, l'entrada de Nico pel lesionat Balde. Segueixen fora Ansu Fati, Pedri, Alba, Dembélé, Agüero i Bradwaite. A les 10 de la nit, Cádiz-Barça. Mentretant, el Real Madrid ja no només vens, sinó que ara ja també convenç, golejada al Mallorca ahir per 6-1 amb hat-trick d'Asensio. També ahir, Sevilla 3, València 1 en el duel d'aspirants i Villarreal 4, Elx 1. El Real Madrid que recupera el liderat, 16 punts, Atlètic de Madrid 14, Sevilla 11 amb un partit menys i València 10. Si el Barça guanyés avui, igualaria el Sevilla a la tercera plaça amb un partit menys que el Real Madrid. També avui a primera tenim a partir de 8:15 Granada, Real Societat i Osasuna, Betis. Tenim tiempo de juego també avui a partir de 8:15 del vespre. Victòria de l'Espanyol, 1-0 davant l'Alavés, amb gol de Raúl de Tomàs de penal. No va ser un bon partit de l'Espanyol, però ahir era un d'aquells dies que per sobre de tot el que feia falta era guanyar, i va guanyar l'Espanyol, que podrà afrontar amb més tranquil·litat el partit de dissabte a la tarda al camp del Sevilla i després tocarà rebre el Real Madrid. Al marge del futbol, en bàsquet, victòria del Barça a la pista del Gran Canària en partit de Lliga CB, 64-82. I en handbol, el Barça té partit de Champions aquesta tarda al Palau. Segona jornada de la fase de grups, rep el Motor Saporotze amb un Richardson en estat de gràcia. Avui tenim la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Padre Gasports Cope, amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem qui té més culpa de la tensió al Barça. Voteu per Laporta el 25%, per Koeman el 38%, tots dos, 50-50, 37% dels vots. En clau espanyol us preguntem si us deixa satisfets la victòria de l'equip ahir. Sí que us deixa satisfets el 46%, no al 54%. L'Héctor García està al control de sol, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Comencem abordant l'actualitat del Barça, que tenim avui partit, Cádiz-Barça a partir de les 10 de la nit, però el tema és la relació tensa, més tensa que mai, entre el tècnic i l'entrenador, entre el tècnic i el president, entre Laporta i Ronald Koeman. Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Està molt enrarit tot això, eh? Hi ha alta tensió, cada vegada més tensió entre Laporta i Koeman després del capítol d'ahir, del comunicat llegit de Koeman, de la resposta de Laporta al vespre des de Palos de la Frontera està la cosa molt enrarida,
Sí, de fet, totes les portades avui són per Ronald Koeman, Renovació, acomiadament, matrimoni d'inconveniència, desafia la porta. Tots els titulars se'ls emporta Ronald Koeman i el seu comunicat, que no li va agradar gens al president. De fet, va arribar a dir la porta que se'l podria haver estalviat, aquest comunicat, a l'entrenador del Barça, que va escenificar com de sol es troba a les portes d'aquest partit, on se la juga, perquè és evident que és conscient, perquè així ho ha filtrat també el club, que li estan buscant un substitut, i avui, per guanyar temps, només li queda guanyar i convèncer, perquè va dir també això bastant clar i el president des de Palos de la Frontera, que un entrenador se l'exigeix no només resultats, sinó també joc. I això és el que li demanen a Ronald Koeman.
Sí, sí. Sí, se la juga, però jo és que ja no sé ni si se la juga, Helena, perquè està la cosa tan complicada que igual avui guanya Cádiz, però el proper mal resultat o mala imatge de l'equip i tornarem a ser... Jo és que quasi tinc la sensació de que passi el que passi avui, Koeman està sentenciat i només és qüestió de temps, de que li trobin un substitut i ja està, no ho sé.
Sí, té data de caducitat, no? És evident que ha perdut el crèdit, escoltant com parla el president sobre l'entrenador i aquests últims episodis que s'estan vivint al club, aquests tres vídeos de la porta en una setmana on no reforça en cap moment la figura de l'entrenador. Ahir el comunicat de Koeman, que no va voler acceptar respostes, preguntes. Tot fa la sensació que sí, que té les hores comptades. El problema és que al Barça no li serà fàcil segurament trobar-li un substitut i si van arribant els resultats guanyaran el temps que demana una mica Koeman, no? Que ahir un altre cop exclamava i demanava ajuda, recolzament, paciència per reconstruir aquest projecte, però sembla que és un projecte en el que la porta ja no va creure a finals de la temporada passada, quan va acabar l'equip com va acabar, dient adéu a la Lliga d'una forma bastant tràgica, per dir-ho d'alguna manera, contra equips a priori assequibles, i ja va començar l'any també amb mal peu i sembla que estan condemnats a separar els seus camins. Però bé, hi ha aquest partit avui i també un altre el diumenge. Per tant, si avui es guanya i es convenç, segurament també això suposarà guanyar un temps per buscar, per seguir buscant un substitut de Ronald Koeman, que d'altra banda és el que està fent la secretaria tècnica.
Sí, sí. Vull veure també com reacciona o quina és la reacció de l'equip. És evident que els focus estan en Koeman, però avui, quan rodi la pilota, veurem què fa l'equip, veurem si ens transmeten la sensació de que estan amb l'entrenador, de si mostren orgull i amor propi, o si es deixen anar definitivament davant d'aquesta situació.
Sí, serà molt important, perquè al final aquest equip ha jugat bé mitja hora. Mitja hora en la primera jornada contra la Real Societat. Després, la veritat és que s'ha guanyat contra el Getafe al Camp Nou, però deixant molts dubtes. Es va empatar in extremis contra el Granada després de caure golejat contra el Bayern de Múnich i sembla que no acaba d'arrencar. És veritat que Koeman en les derrotes i en moments difícils ha assenyalat a la plantilla, no? Esto es lo que hay, que ho va dir Piqué i li va donar la raó al tècnic, con lo que tenemos, esto es lo máximo que hemos podido dar, con esa convocatoria, cómo vamos a jugar al tiqui-taca, llavors potser els jugadors també els hi ha ferit una mica l'orgull i l'amor propi, aquestes declaracions del seu propi entrenador, no? Senyalant també els futbolistes que té, que amb el que té no pot ser massa més. Veurem quina és la reacció d'entrada. Koeman deia fa un parell de dies, en una entrevista que es va publicar ahir als mitjans d'Holanda, que ell només se n'aniria si no sentia el recolzament dels seus jugadors, i que això encara no havia passat i que es creix en les situacions complicades. Doncs avui és un dia per demostrar-ho, per veure si és veritat que els jugadors volen continuar amb aquest entrenador i li tenen fe i no li passen factures pel que ha dit sobre ells en aquests últims dies, i també per veure si realment ell des de la banqueta es creix en un moment de màxima dificultat i en una situació tan delicada com és el partit d'avui a Cádiz.
Molt bé, fem la Loto Koeman, Helena, et sembla?
Sembla. Ja veus que té moltes baixes, perquè a les 6 que ja tenia se li afegeix l'Alejandro Valde, per tant no té cap lateral esquerre en condicions, tant Alba com Valde s'han lesionat, també Pedri, i els quatre davanters, doncs Matic ja se l'espera diumenge uns minuts contra el Llevant, tampoc hi són Dembélé, Braithwaite i el Kun Agüero. Per tant, la meva aposta és amb joves, tot i que tornarà Piqué a l'eix de la defensa, va descansar d'entrada contra el Granada, Ter Stegen a la porteria, vingués al lateral dret, des al lateral esquerre, a cama canviada, com ja va fer quan va haver de ser substituït Valde per la lesió. Els dos centrals serien Piqué i el providencial Araujo, que va exercir com a líder en defensa, i en la davantera el dilluns. Al mig del camp, Busquets amb De Jong, i jo crec que Gavi li pot prendre el lloc a Sergi Roberto, a l'11 titular, i al davant aposto per la mateixa davantera, Demir, Memphis i Coutinho.
Perfecte, la subscric bastant. Piqué i Araujo de defensa centrals, no? No de davanter centres, Helena, no? D'entrada o què?
És que jo crec que si començo amb Piqué i Araujo davanter centres d'entrada, és que no juga ni la segona part, aquí, perquè vaig a la porta al descans...
I es posa a la banqueta.
I es posa a la banqueta i li diu que ja se'n pot anar. No, a veure, l'altre dia va ser un recurs,
sí, home,
que
és evident,
que no s'hauria... Sí, sí. Però vull dir que no s'hauria de tornar a utilitzar perquè, evidentment, com ara es van portar moltes crítiques i molts fals per jugar els últims 20 minuts amb dos centrals com a davanters. Mm. I, a més, amb Luke De Jong, que no va rascar bola. 54 centrades, crec que va llançar el Barça a l'àrea. Una cosa inèdita, no? Insòlita, no havia passat almenys els últims 20 anys, que jo pugui recordar. I... com a recurs d'últim minut, l'hem vist a Piqué moltes vegades com a davanter, com a recurs dels últims 10 minuts, però aquest plantejament, si Koeman continua a la banqueta d'uns partits més, crec que no el tornarem a veure pel seu bé.
A veure què ens expliqueu des d'allà. Condis, gràcies, una abraçada, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Saluda la Sílvia Ortiz. A la Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ja tenim a Joan Laporta a Cádiz per presenciar el partit d'aquesta nit, però ha passat les últimes hores a Palos de la Frontera i durant la jornada d'ahir va deixar diverses declaracions, tant ahir com aquest matí. Aquest matí ha tornat a parlar a Laporta.
I la notícia en aquests moments és que acaba d'arribar al restaurante Timón de Roche a Cádiz, on es fa el dinar de directives i no ha parlat.
Això és notícia, que no parli.
Per això t'ho dic.
Sí, sí.
Després de sentir-lo dues vegades en les últimes hores... ara ha callat. T'explico el que ha dit. Aquest matí, en aquesta visita a les Penyes a Huelva, ha tornat a repetir el missatge, assegurar en declaracions a la Sexta que estan amb Koeman, però que el futur de qualsevol tècnic depèn dels resultats i el Barça també depèn del bon joc. Assegura que prendran decisions si s'ha de fer.
Esto estamos con el entrenador, es el entrenador del primer equipo del Barça y lo que queremos es que le salgan bien las cosas y siempre lo he dicho, los entrenadores, no solo Koeman, están pues muy condicionados por los resultados y en el caso del Barça por el juego, pero Koeman es nuestro entrenador y estamos hoy con él.
La gira amb les Penyes va començar ahir la nit a Palos de la Frontera amb les Penyes d'Andalusia, Ceuta i Melilla. La Porta també va aprofitar per fer un bany a la platja i després va respondre als periodistes que l'esperaven a l'hotel. Opinava que hauria estat millor per part de Koeman respondre a les preguntes dels periodistes a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva ahir.
Nosaltres ens hem assabentat una mica abans. Evidentment s'ha intentat, doncs, a través del Departament de Comunicació, així m'han dit, que home, que contestés les preguntes, perquè no, al cap i a la fi tampoc és tan complicat. Sabem que estem en uns moments... realment que no són fàcils i jo crec que hem d'estar més comunicatius que mai.
I la Porta, a més, creu que les declaracions de Koeman de l'altre dia, després de l'empat contra el Granada, van ser fruit dels nervis.
Que se'l veia nerviós, és normal, com tots estem preocupats perquè no acaba de funcionar l'equip i potser aquesta situació que estem vivint doncs l'ha portat a fer això d'avui, que jo crec que ell... vaja, si ho ha decidit és perquè considerava que ho havia de fer, però crec que no calia, que contestant les preguntes sempre tens l'oportunitat d'explicar-te.
Continua tenint la seva confiança?
A veure, és el nostre entrenador, nosaltres sempre hem dit i ho va dir doncs, l'Enric Massim l'altre dia en un programa.
Seguia tirant de manual a la Porta, veurem quant de temps ho segueix fent, segueix dient que la continuïtat del tècnic no depèn dels resultats.
Sí, sí. Bé, ell diu, depèn dels resultats i del joc també.
Exactament.
Per tant, a veure avui quin és el resultat, quin és el marcador i com jugar l'equip, perquè la continuïtat de Koeman segons la Porta, i també ho ha dit Massip a les últimes hores, depèn d'aquestes dues coses. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Fem una pausa i després saludem un home que ahir va estar tot el dia al costat de la Porta.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Deia la Sílvia, Joan Laporta va estar ahir durant tota la jornada amb les penyes d'Andalusia, Ceuta i Melilla, i ara saludarem una de les persones que van estar amb ell durant tota la jornada. És el president de la penya barcelonista de Rota, a Cádiz, el Vicente Fénix. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
¿Qué tal, cómo vamos?
Pues muy bien, acabamos de llegar ahora hace un ratito a Rota de Masregón, de la jornada que tuvimos de... con el presidente.
Muy bien, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la jornada, Vicente? ¿Cómo fue? Cuéntenos.
Estuvo muy bien, estuvo muy amena. Tuvimos la visita que hicimos al Ayuntamiento de Talo, donde fue recibido por el alcalde. Después tuvimos una sala, todos los peñistas que estábamos allí con el señor presidente y con su junta directiva que estaban allí, que estaba Ignacio Macías, Antonio Escudero, el Rigó, total, que hubo algunos directivos y tuvimos ahí un pequeño coloquio.
Muy bien. ¿Y el presidente qué mensaje les ha trasladado, Vicente? ¿De ilusión o lo ven preocupado?
No lo veo preocupado.
¿No?
Lo veo muy animado, con muchas ganas. Nos pidió que tuviéramos un poquito de paciencia, porque en estos momentos la cosa, como todo el mundo sabemos, está un poquito mal. Pero aparte de eso, lo vi animado y con ganas de trabajar, ¿eh?
Muy bien. ¿Y confían en él ahí, por esas tierras, en el presidente, Vicente?
Pues sí, la verdad es que sí. Andalucía somos por lo menos 12 o 14 mil peñistas y yo creo que Andalucía está volcado también con la puerta, sí.
Muy bien.
Y lo apreciamos mucho.
Muy bien. De todas formas, Vicente, el club está mal, ¿eh? Está mal en lo económico, en lo deportivo, está la cosa complicada también. ¿Cómo ven la situación del Barça desde la distancia, Vicente?
Difícil. Difícil, te digo. Difícil porque la verdad es que, como digo, Piqué, es lo que hay. Es lo que hay, pero hay que forzar un poquito más a los futbolistas. Tienen que, en mi opinión, tienen que intentar dar un poquito más. Tienen que dar un poquito más porque el equipo está justito, nos quedan unos años de transición, pero bueno, yo creo que si económicamente todo se arregla un poquito, se podrá hacer algunos fichajes a partir de enero o esperar el verano y sacar gente de la cantera, que el Barcelona tiene una gran cantera.
Sí, sí. Entonces, ¿con qué mensaje nos quedamos? ¿Con un poco el que está... vendiendo la porta de que hay que ir a por los títulos, intentar ganar la Liga, luchar por la Champions, o nos quedamos más con el mensaje un poco más realista de Koeman, que dice en la Liga, si quedamos bien clasificados ya está bien, y en la Champions este año, pensar en la Champions es un milagro? ¿Con qué mensaje nos quedamos?
Yo te digo, yo me quedo con el mensaje de la porta, de trabajar, de ilusionar a todos los barcelonistas. Sabemos que es difícil, Koeman lleva su parte de razón, pero el presidente es que no puede venir abajo. Si el presidente se viene abajo, pues cuéntame tú a mí. Pero yo creo que la puerta tiene mucha ilusión y ve que esto lo va a cambiar. Él dice que sí, que lo va a cambiar y en poco tiempo. Porque si con todas las cosas que tiene en mente se van resolviendo poquito a poco, pues creo que lo va a sacar arriba, sí.
¿Y al entrenador les dijo si lo va a cambiar en poco tiempo o no les dijo nada del míster, Vicente?
El entrenador no dijo absolutamente nada.
Ya.
No dijo nada. No.
¿Y por ahí detecta, hablando con los peñistas, que la gente está con Koeman o creen que ya ha llegado al final del camino?
Te voy a ser realista. La gente no está con Koeman.
No están con Koeman.
La mayoría de la gente no están con Koeman. No. Por lo que oigo, escucho de un compañero, de otro, no lo veo yo con esa ilusión que tengo con el entrenador, no. es una apreciación personal, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, por eso le pregunto, que usted habla allí con mucha gente y seguro que debaten y dialogan y nos puede trasladar un poco cuál es el pensamiento, ¿no? No convence, no convence Koeman.
No, yo creo que no, no. Llega entre los compañeros, hablamos y no... No tan conforme con él.
Tiene una papeleta difícil, ¿eh? Por eso ha venido al club en un momento muy duro, ¿eh? Pero bueno.
Desde luego que sí, valiente, ¿eh? Porque meterse en el club, la circunstancia que estaba el club, sin dinero, sin poder hacer fichaje, pero está sacando entre la cantera, que también tiene su mérito.
¿Y entonces qué es lo que nos gusta?
Pues que no creo que está un poquillo antiguado. El sistema y sus cosas y eso creo yo que está, en mi opinión, y creo que ya Koeman no se ve como entregado para el Barça.
Okay.
Perdona, te quería decir una cosa, que ayer salió noticia de que Pirlo, pero Pirlo...
Pirlo.
¿Ha salido noticia?
Sí, sí. No, Pirlo, han salido muchos nombres. Sale Xavi, sale Robert Martínez.
Sí, sí, pero el último puede ser que salió Pirlo.
Pirlo también ha salido, sí, sí, sí.
No sé, vamos a ver quién hay en mente. Hace falta también, creo yo, un trago que también sea de más mano dura. Que los futbolistas tienen que correr más.
Bueno, vamos a ver hoy si corren, ¿no? ¿Va al partido, Vicente, o no?
Pues mi intención es ir al partido, sí. Estoy esperando a ver si... Porque como no se puede vender entrada a aficiones de fuera, entonces estaba pendiente de que a ver si el amigo Jordi me va a conseguir una, aunque estoy a la espera. Si no, puedo buscaré por aquí por mediación de mi amigo Carita.
Muy bien. Vicente, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a ustedes. Estamos dispuestos para lo que haga falta, ¿vale?
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo.
Venga, hasta luego, Joan, igualmente.
Hasta luego, adiós. D'aquí uns minuts seguim donant-li voltes al tema, a la tertúlia del Pedregam, al Senabre i al Júnior Minguella, però per completar la prèvia volem saber també com està, com arriba el rival del Barça avui, el Cádiz. Saludem al company de Cope Cádiz, el Rubén López. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, el Cádiz hoy a intentar pescar en río revuelto, ¿no?
Sí, a intentar, como tú dices, pescar en río revuelto, a intentar a ver si es posible dar la sorpresa de la temporada pasada, sabiendo que a pesar de los pesares, a pesar de que el Barça no esté en su mejor momento y no esté ahora mismo a su mejor nivel, sigue siendo el Barça, sigue teniendo mucha calidad y evidentemente el favorito para hoy clarísimamente es el equipo de Koeman, ¿no? Sabiendo todas las circunstancias que rodean al partido y cómo llega el Barça, hombre, decía Álvaro Cervera en la previa, el entrenador del Cádiz, que ganar era posible ganar, pero que al final el Cádiz tiene que estar muy bien y que el Barça no tenga su mejor día. Vamos, lo de siempre un poco, ¿no? Cuando un equipo como el Barça juega ante un equipo pequeño como el Cádiz, ¿no? Que se den muchas circunstancias, que es lo que espera conseguir hoy el Cádiz, que sea en esas circunstancias como pasó ya la temporada pasada, ¿no?
Porque el Cádiz como está un poco irregular, ¿no? Por lo menos por los resultados que he visto.
Sí, irregular, porque no ha empezado del todo bien. Es verdad que el viernes pasado en Vigo sí hacía una buena primera parte, sí iba a 0-2 al descanso. Al final sufrió mucho y consiguió esa primera victoria de la temporada. Pero es verdad que con dudas, ¿no? Es un equipo en el que el sistema defensivo es prioritario y precisamente eso es lo que ha flaqueado mucho en las primeras jornadas del campeonato, el tema defensivo, y el Cádiz ha encajado demasiados goles. Y es verdad que, hombre, la semana ha sido más tranquila por el hecho de haber ganado ante el Celta en la pasada jornada, pero es verdad que el equipo no está ahora mismo a su mejor nivel. Lo sabe el entrenador, lo saben los jugadores y veremos hoy, ¿no? Porque es un partido también diferente, ¿no? Al final, cuando te mides a un grande, pues el planteamiento también muchas veces es diferente y se te permiten una serie de cosas que en otros días no, pero es verdad que quizás el Cádiz llega tranquilo por el hecho de haber ganado ante el Celta y conseguir su primera victoria, pero no está todavía a su mejor nivel en esta temporada, ¿no?
Muy bien. ¿En lo deportivo algo que destacar? ¿Alguna baja importante? ¿Cómo está el equipo?
Pues sigue teniendo la baja de José Mari, que es un jugador importantísimo en este equipo. Recupera muchos futbolistas para hoy Cervera, recupera a un ex de la cantera del Barça como Alberto Perea, está bien el Choco Lozano, que también jugó en el filial del Barça hace unas temporadas, también recupera a Carlos Acapo, también está Florin Andone en la convocatoria. Bueno, se han tan solo José Mari y Osmagic, son las dos únicas bajas en la convocatoria, así que si hoy quiere ceder a sacar, lo mejor que tiene lo puede hacer. Es verdad que tiene el domingo otro partido como es el del Rayo, pero más allá de la baja de José Mari, puede tener un equipo que le plante cara o que intente plantarle cara al Barça, ¿no?
Perfecto, Rubén. ¿Cuánta gente puede entrar en el nuevo Mirandilla?
pues tenemos 60% de aforo, sí, con las restricciones. Eso supone unos 12.000 espectadores. Hemos tenido problemas con la reventa estos días porque se han detectado casos de reventa que se han puesto en conocimiento de la policía, y hasta 4 abonados parece que se les puede retirar incluso el abono por aquello de la reventa. Así que todo lo disponible que había para los abonados se ha puesto a disposición, así que unos 12.000 espectadores, que es lo máximo que se permite ahora mismo con esas restricciones del 60%.
Muy bien, Rubén, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para ti y para vosotros.
I això passa normalment, eh? Quan les coses al Barça van malament, el Real Madrid van bé. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
Ahir golejada 6-1 al Mallorca.
Sí, davant d'un Mallorca que va fer la sensació durant molts minuts que no es va presentar el Santiago Bernabéu per afrontar aquest partit que va acabar amb la fàcil i plàcida victòria madridista 6-1. Amb un futbolista, Marco Asensio, hat-trick. Un Marco Asensio de qui es diu seria moneda de canvi del Madrid en aquest mercat d'hivern, mirant ja de fer forat, pensant en el futur, amb les arribades de I.O. Mbappé, Haaland, i que ahir, davant precisament del seu Mallorca, es va reivindicar amb aquest hat-trick, jugant fora de banda, jugant pel mig, darrere de Benzema, en una posició on sembla que Marco ha trobat, doncs, el camí del bon futbol. Ho reconeixia el tècnic Ancelotti i el mateix Marco Asensio en acabar aquests 6-1 contra el Mallorca.
És verdad que ponerlo en esta posición es una posición que puede dañar mucho el equipo contrario, porque entre línea él tiene mucha calidad, se recibe el balón ahí. Lo ha hecho muy bien.
Marco, ¿qué le has demostrado al entrenador esta noche, si es que tienes algo que demostrar?
Que puede contar conmigo. Al final es una posición que es buena para mí, pero bueno, al final puedo jugar en muchas posiciones y jugaré donde me ponga el míster.
Una dada, Batllori. Feia 3 anys que el Madrid no feia un 11 inicial sense Casemiro, ni Kroos, ni Modric. L'arribada de Camavinga li ha donat un altre aspecte al mig del camp del Real Madrid, que això sí, el dissabte afrontarà una pedra de toc més complicada amb la visita del Villarreal d'Unai Emery al Santiago Bernabéu.
Villarreal que ahir va guanyar també de forma clara i contundent.
4-1 davant del Elx, i pensant ja, doncs, en aquesta visita al Bernabéu, recordem, combinada amb el camí també del submarí groguet a la Lliga de Campions.
Obrim debat de seguida.
El Barça va ser incapaç de guanyar-li al Granada. Podrà amb el Cádiz? Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, a partir de les 10 de la nit, des del Nuevo Mirandilla, Cádiz Club de Futbol, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Obrim tertúlia Esports Cope, que no sé si serà tertúlia avui o una xerrada entre el Júnior Minguella i un servidor, perquè ens costa localitzar el Dani Senabre. Hola, Júnior.
Hola, Joan, què tal?
Què tal, com estàs?
Tot bé. M'escolta bé, perquè a mi m'ho ha enxampat avui amb un cas especial, que haig d'anar a buscar la meva filla al col·le per portar-la al dentista. O sigui que...
Ostres.
Fixa't com anem.
Ja. Sí. Home, normalment t'enganxem jugant al golf o tal, o amb un dinar... I avui toca cuidar de la nena. Molt bé.
Avui toca dentista.
Doncs que sigui lleu, eh? Que sigui lleu per la nena, eh? Això d'anar al dentista...
No, està perfecte.
Molt bé. Com ho veus això de Koeman, Júnior? Jo crec que això, passi el que passi avui, ja és bastant insostenible el tema, no?
Jo crec que la situació és insostenible per les dues bandes, i crec que les dues bandes s'han oblidat de qui representen. I estan representant el Futbol Club Barcelona. Llavors, les telenovel·les i escenes de xiringuito per al xiringuito, però no per el Futbol Club Barcelona, no es mereix això. Sí. Jo crec que han de posar seny les dues parts i decidir a una què fan. O sigui, si continuen o no continuen. Si continuen, continuen a totes i de bona fe i sense fer aquestes escenes.
Sí.
I si no continuen, doncs acabarà de la millor manera possible.
Serà difícil i acabar bé, no? Serà difícil. Quan arribes a aquest tipus de situacions i a aquest tipus de... No?
Sí, quan arribes a aquestes situacions és el que dic. Vull dir, només et queden dos. O continues i continues bé, o s'ha acabat i ja està. I normalment quan s'acaba, doncs mai... O quasi mai acaba bé, no? Però, bueno, pel bé del club... necessitem una solució urgent.
Avui preguntem als oients qui ha comès més errors en aquest pols que mantenen Laporta i Koeman. Donem tres opcions, Laporta, Koeman i 50-50, perquè jo crec que al final els dos s'estan equivocant bastant, perquè els dos han anat a la guerra al final.
Sí, jo crec que els dos tenen part de culpa, no? La part de directiu o de president o com li vulguem dir, perquè ara ja començo a dubtar fins i tot de si el Jan té realment la clau i el poder de dirigir aquest club 100%, i de la part del Koeman, pues, evidentment crec que hauria d'haver estat més institucional, més de vestidor, i hauria d'haver evitat certes declaracions. Però està clar que comença amb mal peu en el moment en què estan buscant substitut, no el troben...
la cosa ja comença torçada des del principi.
Clar, és que la cosa ja comença torçada des del principi. Llavors ja comences amb una guerra i fixa't, estem... A quina jornada estem? Doncs
pues, a les 6. A veure si avui juga partit de jornada 6.
Clar, és que és insostenible. Mm. Insostenible.
Ja tenim per aquí el Dani. Hola, Dani.
Hola, què tal? Bona tarda a tots.
Com anem?
Molt bé, vosaltres?
Bé, aquí patant la xerrada amb el Júnior, comentant la situació de Koeman, que bé, coincidim bastant en que la cosa està o es fa bastant insostenible. Ja passi el que passi ja a nivell de resultats avui i en els partits que venen.
Sí, sí, és que era tan evident que la decisió s'havia de prendre a final de la Lliga passada, al mes de maig, que tenia 3 mesos per buscar un entrenador, però entre la situació econòmica del club i la pressió de gent que deia que no, que Koeman, fins i tot sembla que de dins de la pròpia direcció esportiva i tal, que Koeman farà un canvi de timó i de rumb i ara començarà a jugar filtricista i no sé què, ja veuràs. Doncs amb aquesta història que s'han cregut, ara ens plantem el mes d'octubre pràcticament i ara sí que és un merder molt difícil de resoldre. Mm.
Estem d'acord, per tant, en que la situació és bastant insostenible i que passi el que passi, Koeman té un recorregut curt. L'altra pregunta, sí, Júnior, és si un canvi a la banqueta resoldrà les coses.
No, segueixo mantenint amb el que porto dient des de l'any passat. Un canvi a la banqueta no soluciona la situació, perquè moltes vegades, o que dir, sempre ens agafem a l'esperança, no, amb aquest canvi canviarà la història, però els entrenadors són una peça més, però un entrenador no fa miracles sense jugadors adients. Ja podem jugar 4-3-3 o 4-2-3-1 o 5 defenses o 3, que si no tens els jugadors adequats no pots competir a certs nivells. Per tant, jo no crec que vingui ara un entrenador i amb aquest nou entrenador guanyem la Champions, la Lliga i la Copa del Rei.
Mm. Dani.
Jo crec que serà el mateix.
Jo en això ja sabeu que discrepo amb el Júnior, no en això últim, evidentment que sí, que no vindrà un entrenador i guanyarà el triplet, això sí que estem d'acord, però jo crec que els entrenadors fan molt i no és el mateix, per exemple, com jugava Henry i com jugava Eto'o amb Rijkaard l'últim any o com jugava amb el primer any de Guardiola. Vull dir, és una altra història. Llavors, jo entenc que no, un entrenador no canviarà màgicament la situació del Barça, però el que sí que farà és, o millor, o més ben dit, el que no farà és estar 80 minuts penjant pilotes a l'olla com si fos un equip de regional, això sí que ho tinc clar.
Dani, ho hem parlat moltes vegades en privat. A partir d'un cert nivell, l'entrenador sí que pot marcar una diferència. Però necessites tenir una base. Si nosaltres portem anys vaticinant o advertint que el Barça va cap al Milan i que els jugadors estan grans i que s'ha de renovar el plantel adequadament, és que aquest any l'hem empitjorat. O sigui, tenim el pitjor Barça de... Bueno,
sí,
en memòria tu i jo. I no som tan joves, eh?
Sí, sí, no, això és indiscutible, però tenim un Barça per jugar com l'altre dia com el Granada? Jo crec que no, jo crec que tenim un Barça per jugar millor.
Sí. Igual, vindrà, posa que ve el Pep. Tu penses que el Pep farà millors resultats o ens donarà algun títol de més del Koeman?
Jo els resultats no és una cosa que m'obsessioni.
És que l'entrenador que vingui, Dani, l'entrenador que vingui, el nou, si té dos dits de front, no voldrà venir ara.
o li assegures unes certes incorporacions i millorar el planter, o no vindrà perquè és, els entrenadors necessiten guanyar. Perquè però, si no desapareixen del mapa i es queden sense feina. Perdona?
No, diu si amb Koeman anem a algun lloc, el Dani.
No, però és que on no anem enlloc és amb aquest planter. No anem enlloc, a veure, sense faltar. Vull dir, el que no podem fer és dependre de tants nanos joves i de fitxar jugadors no de nivell top, sense desmereixer tampoc el De Jong o l'Agüero que ha fet una gran carrera.
Però
ha fet una gran carrera. Nosaltres necessitem jugar i comprar jugadors potents de futur. I això no ho estem fent. Llavors, qualsevol entrenador que vingui, si no té aquestes bases o aquests mínims, et dirà, sí, bueno, vale, perfecte, jo puc intentar quedar entre els 3-4 primers de la Lliga Espanyola, però clar, jo no em comprometo a lluitar per la Champions.
Aquí veus Júnior més a prop de la banqueta del Barça, a Robert Martínez o a Xavi?
A veure, per veure més a prop, si entenc que el Xavi és una persona intel·ligent, veig més a prop al Bob Martínez. Que jo no crec que el Xavi ajudi el seu prestigi a venir ara amb aquest projecte.
Dani?
Que si ve encantat i el recolzarem, perquè és de la casa i millor que ell. Tal, però crec que ara no és el seu moment i ell ho sap.
No, Xavi no t'assegura res, però jo crec que hi ha un parell de coses que van a favor de Xavi ara, i és que, primer, més a baix no pot caure, o sigui, qualsevol cosa que faci Xavi millora Koeman. Després, no hi ha Messi, que una de les problemàtiques que es deia és que Xavi és molt amic de Messi, s'atrevirà Xavi a canviar-lo, a substituir-lo, a dir-li que defensi, no sé què. Bé, aquest problema ja no el tens. I jo crec que ara ja està a la porta, no és en Bartomeu. A mi em sembla que tots els camins porten a Xavi, però com diu el Júnior, ningú ho sap i al final segurament no ho saben ni ells.
Molt bé. Ho comentarem. Dani, Júnior, gràcies, que vagi molt bé. Parlem.
A vosaltres.
Adéu.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Tinc dret a netejar cases i treballar en contracte.
Tinc dret a ser jove i tenir una feina digna.
Tinc dret a ser missatger i tenir una feina regulada i segura.
Tinc dret a ser mare i seguir creixent professionalment. Se t'acudeixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Dale, dale.
Penalti en Cornellà a favor del Español, 7 del segundo tiempo. La mano y la amarilla para Rubén Duarte, si el VAR no dice lo contrario.
Ni siquiera protesta Duarte, ¿eh?
No.
Va Lola, por Peteneras, por Soleares.
Sí.
8 del segundo tiempo. Raúl de Tomás, ¡gol! Bueno. ¡Gol! Pacheco, burlando al portero Balazorro, se pone por delante el Español. 8:30, segundo tiempo, Cornellà Prat, el de siempre, Raúl de Tomás, Español 1, Deportivo Alavés 0.
Un gol que val 3 punts, que val una victòria, que no és Quique Iglesias, bona tarda.
Quin patiment, bona tarda, Ballori.
No és una victòria qualsevol, era una victòria molt necessària.
Necessària, sí senyor, era guanyar o guanyar, ja ho havia dit Vicente Moreno en la prèvia, segon gol de la temporada per RDT, va tornar David López després d'un parell de setmanes de baixa, bons minuts de Fran Mérida a la segona part, ovació de gala, com no, jo no recordava una igual a Keydy Vare quan va ser substituït, per mi el millor futbolista del partit, i esbroncada també de categoria per Vicente Moreno per canviar a RDT per Di Mata. Volei negat davant el gol, quin gol que va fallar.
L'última que té.
L'última que té amb bona passada de Melendo i un patiment indecent. Tenint en compte que és la sisena jornada, jo no sé com estarem a la jornada 34. En fi, escolta, Vicente Moreno justificant, sense embuts, el canvi de RDT.
No, en absoluto. Al final hablamos de un jugador de mucho nivel. Raúl es un jugador buenísimo en todos los sentidos, ¿no? Entonces la gente pues quiere el espectáculo, el tener los mejores jugadores en el campo, y Raúl lo es, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema. Lo que pasa es que luego estamos los que tenemos que tomar decisiones para intentar tomar decisiones que creamos que nos van a acercar o tener más posibilidades de conseguir la victoria. O sea, al final no hacemos las cosas para agradar a nadie en concreto, sino para ganar el partido, ¿no? Y en ese sentido, o sea, no hay ningún problema.
Informa Pedro Ruiz, que és un bon col·laborador i amic del Javier de Haro, que avui s'ha lesionat en l'entrenament Miguelón, i l'Espanyol comunica que el diumenge 3 d'octubre, d'aquí a 4 dies, com qui diu, visita al Madrid la Cornellà, que no hi haurà entrades a la venda pel públic en general i que tots els socis que vulguin tenen el seu seient assegurat, tenint en compte que hi haurà una ampliació de l'aforament i que, doncs, hi cap tothom a Cornellà.
Perfecte. Incorporem a l'antena d'Esports Cope al Javier de Haro, director de Tiempo d'Espanyol. Hola, Javi, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no fue un partido brillante, ni mucho menos, pero se lo perdonamos al equipo, ¿no? Porque ayer es de aquellos días que se trataba sobre todo de conseguir la victoria.
Hombre, si lo importante era la victoria y lo demás es secundario, pues lo dejamos así. Es decir, habría que ganar el partido contra Alavés, que es un rival que huele a segunda división, pero total, por muchos entrenadores que puedan traer. Es decir, no hay plantilla en estos momentos en Alavés para salvar la categoría. Creo que el sufrimiento fue demasiado. Posiblemente, si Buley hubiera marcado el 2-0, es posible que nos hubiéramos ahorrado los 6 minutos de sufrimiento finales. También es verdad que si no hubieran anulado los 2 goles en fuera de juego, que eran fuera de juego, está claro que el partido hubiera sido otro. Pero
y eso psicológicamente pesa, ¿eh? Que el VAR te anule 2 goles tan justitos, piensas, ostras, con lo que cuesta meter un gol, meto no uno, sino 2, y no ha valido ninguno de los 2. Te da bajón.
Un error de Tomás. Que claro. Le había que mentalmente, quieras o no quieras, te afecta, ¿no? El hecho de poder ir ganando 2-0 y al final sigue 0-0. Y es ahí cuando el equipo en la primera parte se vino un poco abajo, sí. El Alavés sin hacer mucho más, con pelotas largas, buscando segunda jugada con José, luego con Guidetti, pues nos generó problemas. Y luego, en el último minuto de la primera parte, Diego López salva un gol. A partir de ahí, pues bueno, 8 minutos buenos, llega un penalti y otra vez lo mismo. Es decir, parece que el equipo... Espero que después de la victoria de ayer el equipo se haya quitado la mochila, porque eran 15 partidos en primera sin ganar. Curiosamente, hacía 15 meses y fue ante el Alavés, y por lo tanto los 2 próximos partidos, que son rivales muy complicados, no nos engañemos, en el Sánchez Pizjuán Sevilla y que te venga el Madrid, bueno, pues hay que intentar puntuar de alguna u otra manera, pero sin presiones, intentar jugar bien. Hacer las cosas bien, de verdad, disfrutando. Y luego ya te vendrá el Cádiz, vienes al campo de Elche.
Que si no ganas, por lo menos, que des buena sensación, Javi.
Claro, que tú te veas reforzado en lo que estás haciendo. Claro. Pues vas a Sevilla, te meten 5, viene el Madrid, te meten 3 o 4 y quedas mal. No, tienes que intentar ser tú. Y creo que es lo importante. Sí. Sí, porque este equipo puede serlo. Pero bueno, hay que demostrarlo en el campo. Y yo sigo pensando que jugadores que están jugando... Supongo que porque a los que están detrás lo deben hacer muy mal, porque si no, el tema en Barba para mí sigue estando...
Te metes unos palos tremendos en Barba, que te estuve escuchando.
No, pero es que es verdad. ¿Qué hizo ayer en Barba?
Sí.
¿Sabes? ¿Qué hizo ayer? ¿Qué,
no, está
¿qué
lejos de su mejor nivel.
Pero da la cara, claro, da la cara.
A ver, oye, también, Quique, que me ponga a mí el míster y también doy la cara, y mucho más a otros jugadores.
Hay cosas peores. Loren, ¿qué pasa con Loren?
Bueno, oye, es un fichaje, ¿no? A lo mejor lo tiene reservado el míster para el sábado porque jugamos contra Sevilla. No lo sé.
No sé yo.
A ver, el problema que tenemos es... Ahora, Óscar Gil. A mí Óscar Gil es un jugador que te da 5 o 6 y no te da mucho más. El problema es que físicamente no ha descansado.
Pero estuvo mejor ayer que el otro día, ¿eh?
Bueno, pero tampoco estuvo bien, igual que Pedrosa. Que lo del lado de Pedrosa son las ramblas. Y Pedrosa ofensivamente es bueno, defensivamente deja mucho que desear. Pero claro, ¿quién está detrás de Pedrosa? Didac. Ahí está el problema.
Oye, hablemos de uno que lo hizo muy bien, que Eddie Baren, muy
Eddie
bien.
Baren, sí,
fenómeno,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, yo espero que Eddie Baren, él se retira porque tiene problemas físicos, no sé si tiene algo más, porque claro, esto es difícil de saber,
pero que Dybala para mí es un jugador que es insustituible en estos momentos.
Me da la sensación de que cuando Torni y Yangel, es Yangel, Dardé y Morlanes, ¿eh?
Bueno, pues Yangel vuelve después del parón.
Bueno, cuando vuelva.
Bueno, después del parón. Estamos hablando que volvería el día... el día del Cádiz, más o menos. Bueno, habrá que ver cómo está también, ¿no? Estamos hablando de Yangel, pero aún no lo hemos visto.
Sí.
Y lo que tenemos es lo que hay en estos momentos. Y como apuntaba, no sé si lo apuntabas ahora, Quique, a mí me gustó los minutos de Fran Mérida.
Sí, lo he dicho, sí.
Es que no me acordaba si lo habías
comentado. Muy bien.
Pues, vamos a ver los cambios que hace para el partido del Sevilla, pero yo no haría muchos cambios tampoco, porque tampoco tenemos tantos jugadores para cambiar, eso está claro. Porque los centrales, David, vamos a ver si está ya mejor, porque ayer jugó 15 minutos, 10-15 minutos, pero bueno, sale de una lesión, los laterales no los puedes cambiar porque no hay otros, y el centro del campo, bueno, pues puedes hacer alguna cosa como poner a Fran Mérida, quitar, por ejemplo, a Darder a Morlanes, pero si no, el resto es lo que hay, no hay nada más.
Veremos.
No hay nada más.
Bueno, ya lo comentaremos. Javi, un abrazo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, Quique, que vaya
bien. Buenas tardes.
Una punta en veda al Girona, que ha de visitar l'Oviedo aquest diumenge a la tarda. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs avui s'ha sabut que l'àrbitre d'aquest diumenge en el partit contra l'Oviedo serà el col·legiat David Galvez Rascón, que ja va arbitrar el primer partit de Lliga d'aquesta temporada del Girona en aquella victòria a casa per 2-0 contra la Morevieta, que ara sembla ja tan lluny. A més, avui fa 3 anys de l'històric empat al Camp Nou, ha compartit el club al seu compte de Twitter. Aquell 23 de setembre de 2018 el Girona empatava 2 gràcies a un doblet d'Estuani, però ha plogut molt en els últims 3 anys i les coses han canviat. Aquesta és la tercera temporada del Girona a la divisió de plata, després de baixar de primera, i des de llavors ha jugat tots els play-offs. La temporada 2019-2020, un gol de l'Elx al minut 96 va deixar els blanquivermells a les portes de primera, i l'any passat l'encarregat de trencar el somni del Girona va ser el Rayo Vallecano. Aquest any, doncs, l'objectiu és com a mínim arribar a jugar els play-offs per tercer any consecutiu, a veure si la tercera és la bona pels gironins. De moment, Mitchell segueix fidel al seu joc, un joc que juga molt amb la possessió, i així es demostra amb una dada. El Girona és el tercer equip que més passades fa de tota la Lliga, superat només per l'Osca i la Real Societat B. De moment s'ha d'anar pas a pas i els de Mitchell segueixen preparant el partit de diumenge contra l'Oviedo, que l'afronten tal com va dir Aleix García, amb un ambient més positiu comparat amb altres jornades després de venir d'una victòria.
Gràcies, Paula.
A tu.
8 minuts i les 4, farem una pausa i després parlarem del Barça de bàsquet, que va guanyar ahir, i del Barça d'handbol, que juga aquesta tarda.
Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre. Y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte
más alta. Únete al análisis de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas, como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
5 minuts i les 4, parlem del bàsquet amb Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda, bona tarda a tothom.
I de la victòria del Barça ahir a la pista del Gran Canària.
Sí, de l'Herbalife Gran Canària, Les Palmes, amb aquest contundent 64 a 82 en un partit, vaja, seriós, complet, i on el Barça no va donar alternativa al rival, és el que havia preparat, és a dir, el pla de partit que havia preparat Jessica Bichos, que ahir escoltàvem a Brandon Davis, no donar alternativa al rival, i 2-2 pel conjunt blaugrana, recordem, va debutar amb victòria a la Lliga Endesa al Palau davant lo Camp de Múrcia, i ahir en el primer desplaçament de la temporada en competició nacional es va imposar. Domini des de l'inici del Barça de Jasikevičius, que li va servir també per donar alternativa a tot el grup, per allò del minutatge, tot i estar en una etapa molt inicial de la temporada. Dèiem, havien viatjat Sanli i Kuric, i els dos es van estrenar. En el cas de Sanli, va debutar aquesta temporada, una de les cares noves, el pivot turc, encara li falta ritme de competició, i després Kuric, que és una amenaça i ho va demostrar des de la línia de tir exterior. Què destaquem també? Els 14 punts i un rècord. 16 rebots a Nico Mirotic. 14 punts, 16 rebots. Aquests 16 rebots són marca personal del jugador del Futbol Club Barcelona, que a més va parlar després del partit als micròfons de Movistar. Saps que s'ha parlat molt de la rebaixa salarial que es vol dur a terme també al primer equip de la secció de bàsquet i de com encaixa això en la figura de Mirotic. Jo crec que ha tallat d'arrel toda esta rumorología.
Yo bien, yo siempre he dicho que estoy feliz en Barcelona, estoy donde quiero estar, la verdad que se ve muy bien Barcelona, no te lo puedo negar. Y en lo personal, bien, muy feliz aquí, así que no se puede pedir más. Uno no puede estar todos los días feliz, no puede estar todos los días bien, pero si intenta estar positivo, estar a la altura del club, dar una buena imagen y bueno, esto que estoy intentando siempre hacer.
Avís per navegants, el Barça, que suma 2 partits, 2 victòries. Avui, en aquesta segona jornada de la Lliga Endesa, Surne Bilbao Bàsquet, Casa de Montsaragossa, 7 de la tarda i 9 i mitja, Hereda San Pablo Burgos, Río Breogán i Lenovo Tenerife Unicaja Málaga, de Malbaxi, de Malapenya i de Valmorabanc Andorra.
Doncs demà en parlem. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem parlant d'handbol, que juga el Barça partit de Champions aquesta tarda al Palau, Barça-Motor. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui el Barça, actual campió d'Europa, s'estrena a casa en el segon partit de la Lliga de Campions d'handbol amb la visita del Motor Zaporizhia ucraïnès a 6:45 de la tarda. Després del bon debut a Champions amb victòria la setmana passada contra el Flensburg, els de Carlos Ortega buscaran avui al Palau Blaugrana el segon triomf consecutiu per situar-se líders del grup B. El Motor, per la seva banda, també va debutar amb victòria en el primer partit contra el Porto. Per tant, tots dos equips arriben amb la mateixa puntuació de 2 punts. Així ha valorat Carlos Ortega el partit d'avui.
Primer partit de Champions en casa siempre es significativo. Va a ser un partido bastante más difícil quizás sobre el papel de lo que la gente piensa, porque creo que Motor es un grandísimo equipo que lo está haciendo las cosas muy bien, con una defensa con muchos kilos y con un grandísimo contraataque. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? Que no nos puedan correr fácil, porque si nos corre fácil va a ser un partido dificilísimo. Tenemos mucho respeto sobre Motor, pero queremos los 2 puntos, sin duda, ¿no?
El conjunt blaugrana arriba al Palau amb 3 baixes importants, Lucas Síndric, Ariño i Nguessan. Digamem que arrossega molèsties al peu, va descansar en el partit de dissabte de Lliga, però avui ja estarà a disposició del tècnic andalús.
Mel Superstar. Sí. No sé quién le pasó ayer la alineación del Mallorca, pero con esos amigos, macho, ¿para qué quieres enemigos?
¿Tenemos ya equipo del Mallorca?
Sí, te lo voy a dar tal cual me ha salido. Veo que está Oliván, Balian, sí, Martín Balian. Veo a Lago Junior también. Está Gallá, va a debutar Gallá.
Brian Oliván, lateral izquierdo. Si Sastre no está, me lo dices. Ahora, ¿está Bataglia?
Está... no. Lo que pasa es que me han salido aquí un 11 muy raro, ¿eh? Se me ha salido toda la plantilla. El 3...
es Brian Oliván.
Bueno, es complicado así, ¿eh? Está Bataglia, Paco.
Está Bataglia, ¿eh?
De vegades més val dir, no lo tengo. De vegades més val dir, no lo tengo, m'ho miro bé i el dono ben donat.
Seguro que no era un PDF ni un punto doc, però bueno. Última hora, Valllori. Fabrizio Romano diu que Andrea Pirlo no ha rebut cap trucada del Barça per substituir Koeman i que Antonio Conte està treballant per tornar la propera temporada amb un projecte top.
Perfecte, Gil, gràcies, que vagi bé.
Fins demà, Ballori.
Us recordo que avui hi ha més tiempo de juego amb els partits de Lliga. A partir de les 19:30, a les 10 juga el Barça, seguiu a la COPE. A Esports Cope estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.